Bona tarda, benvinguts a l'info número 347, quan passen 6 minuts de la una del migdia. Un repàs a la informació local de la setmana, que iniciem tot seguit amb Jordi Puy a la part tècnica i a la redacció i locució Marc Mata, Jordi Sugranyes i qui us parla Ernest Prunera. I avui començarem l'info parlant de l'acte que indiscutiblement serà el protagonista del cap de setmana. Ens referim al dia de Sant Jordi, que demà omplirà la Rambla de Sant Jordi de parades de llibres i roses. Tindrem als estudis de Ripollet Ràdio el regidor de participació David Fontanals perquè ens expliqui més coses d'aquest Sant Jordi. També conversarem amb el regidor de Medi Ambient, Ramiro Moldes, perquè el mes vinent se celebrarà el Ripollet Cultiva't i també s'organitzaran unes jornades de dinamització dels parcs del municipi. Moldes ens en donarà més detalls del que hi podrem trobar. I continuant amb el dia de Sant Jordi, a darrera hora de l'info parlarem amb Pilar Valdearenas Padial, una de les escriptores del col·lectiu ARC, que dissabte passat van presentar un nou llibre. I també farem un repàs de les presentacions locals previstes per demà. A l'info d'avui també els farem diferents propostes culturals, tant d'aquest cap de setmana com de la setmana vinent, i els oferirem la crònica esportiva de la mà del nostre company Marc Mata. Tancarem el repàs de l'actualitat de la setmana, com sempre, cap a les dues del migdia. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Que avui, pels carrers de Barcelona, he vist maldestres traficants canviar llibres per roses de tant en tant.
Demà dissabte, Ripollet celebra el dia de Sant Jordi amb una programació farcida d'actes que tindrà el seu punt neuràlgic a la Rambla de Sant Jordi, on es podran trobar les tradicionals parades de llibres i roses. Perquè ens expliqui què més hi trobarem, tenim els estudis de Ripollet Ràdio, el regidor de participació, David Fontanals. Bon dia.
Hola, bon dia.
Se sap quantes parades hi haurà a la Rambla de Sant Jordi?
Doncs mira, jo exactament no sabria dir-te ara la quantitat de paradistes que ens trobarem al carrer. Això ha sigut més una feina que han fet els treballadors i treballadores de cultura, i no sabria dir-te ara exactament la quantitat, però sí que el que podem dir és que serà una diada que farà força goig.
Farà goig, és a dir, que veurem la Rambla plena, això sí, la veurem plena de parades de llibres i roses, si el temps acompanya, que esperem que ens acompanyi.
Esperem, sí. Esperem, perquè estem tots una mica tremolant.
Sí, sí. Des de l'Ajuntament es va fer una crida a les entitats locals perquè proposessin activitats per aquest Sant Jordi. Quina valoració fa?
Doncs la valoració és molt bona, perquè partíem d'una situació totalment diferent, amb la que no s'havia recolzat, diguéssim, aquesta diada, i el fet d'haver-ho plantejat doncs va tenir una molt bona resposta, no? Sobretot des de l'aspecte més cultural i vinculat al llibre i a la lectura, no? I sí que teníem una mica de por al principi a veure com podia anar, però la resposta per part de la gent, doncs nosaltres la valorem molt, molt positivament. És el primer any que es fa una programació concreta i determinada amb la Diada de Sant Jordi, i al final ha acabat sent doncs tota una setmana d'activitats, o sigui que en aquest sentit la veritat és que estem força, força contents.
Heu notat que les entitats esperaven aquesta proposta per part de l'Ajuntament per participar en el Sant Jordi?
Doncs sí, perquè hi ha gent que ens ho ha dit, no? És a dir, que la iniciativa, la idea, diguéssim, de fer el Sant Jordi, de fer el 23 d'abril, doncs hi ha gent que ens ha dit que, doncs, que era una bona proposta, no? Precisament una mica per el que et deia abans, no? Per vincular directament aquesta diada amb el que és, no? Que és una diada cultural, no? de primer ordre, no? I en el sentit aquest de recuperar-la i posar-la on pertoca, doncs la gent això ho ha valorat molt, molt bé, no? Es pot millorar, no? Perquè es poden fer moltes més coses, hem d'acabar d'integrar les escoles, a veure com ho fem, però la valoració és molt, molt, molt positiva.
A banda dels actes de demà, que ara en parlarem, podríem dir que els actes comencen avui, aquest vespre, amb la revetlla a la Biblioteca Municipal, amb uns actes relacionats amb Sant Jordi, però també amb l'Any Lorca. Podríem dir que Sant Jordi i l'Any Lorca són dos esdeveniments que conflueixen perfectament en aquesta jornada?
Totalment. Totalment. O sigui, l'Any Lorca s'està convertint doncs en l'esdeveniment cultural de l'any, no? Per resumir-ho amb una idea, és el gran acte cultural de Ripollet, i també s'ha colat dintre d'aquest Sant Jordi, no? Hi ha bastantes activitats vinculades a la figura i a l'obra de Lorca, doncs que el dissabte 23 o en altres dates, com molt bé deies, doncs Lorca té un espai important, no? El fet de ser una proposta transversal doncs es demostra en fets com aquests, no? Amb què penetra dintre d'altres propostes culturals, no?
En aquest sentit, de parlar de la confluència entre Lorca i Sant Jordi, demà hi ha un acte similar, podríem dir, amb un altre autor, que és la lectura del llibre de les bèsties en commemoració del 700 aniversari de la mort de
Ramon Llull.
De Ramon Llull, que em surti ara. De Ramon Llull. Molts autors, no? I molta cosa.
Sí, és la proposta del llibre de les bèsties, que és una proposta molt encertada, doncs sorgeix de la biblioteca municipal, sorgeix també de l'àrea de patrimoni i memòria, i a partir d'aquí doncs es vincula aquesta activitat. També és destacable el fet de fer una lectura, que és una activitat prou important i que no s'havia fet, no, diguéssim, i en aquest sentit doncs el que aquest any estigui integrada dintre del programa doncs també és una bona notícia.
Mm-hmm. Serà un acte que començarà a 12:15 del matí i anirà a càrrec dels alumnes de l'Oficina de Català i Amics del Teatre, però si pot apuntar més gent o només és un acte tancat a aquests participants?
Doncs, bueno, ara mateix, que jo sàpiga, tinc entès que és un acte que ja està tancat, també bàsicament doncs perquè l'acte és demà, i llavors doncs anar afegint més gent, doncs entenc que suposa problemes d'organització i de coordinació, però sí que és veritat doncs que ha sigut un acte que ha nascut d'unes associacions i d'un infraestructures municipals molt concretes, i en aquest sentit doncs elles han tirat endavant, no? D'un dia per l'altre afegir més gent doncs la veritat és complicat.
Sí. Hem parlat de Lorca, hem parlat de Ramon Llull. Últimament també s'està celebrant l'any Cervantes. No s'ha tingut en compte des de l'Ajuntament, o sí, o no hi havia lloc?
Bueno, és que saps què passa? Que al final, si t'hi fixes, hauríem d'estar fent...
Sí, anys per tot.
Anys cada dia, no? No, bàsicament, la proposta de Lorca sí que la veiem molt clara en el sentit de commemorar-la i de celebrar-la, la veiem molt més clara doncs que la resta d'autors, i en aquest sentit doncs ha sigut una mica, bueno, doncs el que ha acabat sent, no? Una prioritat, no, diguéssim. La resta d'autors, bueno, quants més llibres i quanta més cultura millor, no? En aquest sentit no hi ha cap tipus de problema, no? Les úniques limitacions que tenim doncs són limitacions pressupostàries i de recursos, però que per nostra doncs tot el que siguin propostes culturals, doncs precisament entenem que Ripollet el que s'ha de potenciar, una de les coses que s'ha de potenciar doncs són les polítiques culturals, no?
Mm-hmm. Molt bé, anem a parlar dels actes de demà, del gruix dels actes de Sant Jordi que comencen demà. Què en destacaria de tota la programació?
Home, és complicat perquè destacar-ne alguna vol dir deixar-ne una altra al marge i no és la intenció, no? Jo destacaria el conjunt de la diada, no? Que potser és el més important, o sigui, el fet que les entitats, col·lectius i persones, veïns i veïnes, hagin fet propostes concretes per omplir aquest dia de llibres i de cultura, doncs per nosaltres és el més destacat, no? Les activitats del dissabte 23 comencen a les 10 del matí, a quarts d'11 del matí, i no pararan fins al vespre. En aquest sentit, això per nosaltres és el més destacable. Sí que és veritat que el dia 23 a la tarda tenim una conversa, conferència sobre Lorca i el paper que va jugar el poble en el projecte de Lorca, que anirà a càrrec de Valentín Roma, veí de Ripollet, que com sabeu, doncs, aquests dies ha comissariat una exposició aquí i ha fet, i ha col·laborat activament amb la programació d'activitats, que serà una activitat, doncs, que farem a les 7 de la tarda al centre parroquial, oberta evidentment a tothom, que aquesta sí que és una activitat destacada en el sentit, doncs, que comptarem amb persones amb un gran bagatge intel·lectual i que a més doncs, ens posaran sobre la taula el fet de poder parlar d'un autor concret, no? En aquest sentit això és destacable, però sí que també volem deixar clar que el més important és que el dissabte 23 tinguem activitats tot el dia, no?
Uh-huh. Unes activitats que la gent que s'està escoltant sap que les pot trobar detallades a la web municipal ripollet.cat, però des d'aquí farem un repàs amb el nostre company Jordi Sugranyes, que ens farà un repàs de les activitats més concretes que podem trobar.
Doncs, com deia el regidor, des de 11:15 del matí doncs comencen les activitats acompanyades de les parades de llibres i de flors. Per exemple, a 11:15, el primer és la presentació del llibre El gos pelut i el gos pelat, però també mitja hora més tard a la Rambla de Sant Jordi hi haurà un concert de bandes locals, una mica més... No, al mateix temps, a 11:00, al pati del Centre Cultural hi ha taller de contes. A 12:15, a la sala d'actes del Centre Cultural es lliuren els premis del tercer concurs de Book Trailers, que ha organitzat el Patronat de Cultura juntament amb la biblioteca. Una mica més tard, a 12:15, a la sala d'actes del Centre Cultural pintem cançons d'autor, una activitat de l'escalera. Al migdia, cap a 1:00, un vermut musical amb l'Alba, la pintora de somnis, i la Rita Gort, cantant i autora del llibre El mar cuando te abraza. I, com deia el regidor, per la tarda doncs continuem amb les activitats, potser una mica més dirigides també cap als més menuts, una xocolatada cap a 5:45 al pati del Centre Cultural, a 6:00 un taller de titelles també pels infants que puguin gaudir d'aquest dia, i cap a 6:15 al Jardí Romàntic de la Casa Padró hi ha un recital de poesia amb música en directe. Així doncs, i una miqueta més tard, cap a 9:15 a la Rambla de Sant Jordi, ballada de sardanes. Així que tot d'activitats culturals que fusionen la lectura amb les titelles, amb la música, i un ventall força ampli.
Regidor, una sèrie d'activitats per tots els públics.
Doncs sí, entenem que la cultura és universal, no? I l'accés a la cultura ha de ser universal. En aquest sentit, doncs, el programa i la proposta cultural per demà, evidentment, és per a tots els públics, sí.
Molt bé, doncs esperant que faci bon temps, que el temps es respecti, que surti el sol o com a mínim que no plogui, emplacem a tots els oients demà a la Rambla Sant Jordi a passar i a gaudir un fantàstic Sant Jordi, que comprin molts llibres, que comprin moltes roses i que gaudeixin de totes les activitats. Moltes gràcies, David Fontanals, per haver assistit als estudis de Ripollet Ràdio.
A vosaltres.
El 91.3 Info.
Continuem amb més actes. Dimarts passat, 19 d'abril, l'Ajuntament de Ripollet va presentar una campanya de sensibilització perquè els propietaris de gossos recullin els excrements dels seus animals a la via pública. Segons va explicar el regidor de Medi Ambient, Ramiro Moldes, aquesta campanya no té una durada definida, sinó que s'anirà implementant i modificant en funció dels resultats. Jordi Sugranyes.
La campanya consistirà en la penjada de cartells i en el repartiment de díptics informatius. La campanya ha comptat amb la col·laboració d'entitats locals diverses, com són Mamicria, l'Esplai, l'Estel, la Careta Teatre, Ripollet Natura o les Ampes del municipi. Totes elles realitzaran activitats en una festa que tindrà lloc el 30 d'abril al Parc de Rizal, entre 12:15 i 14:00. El mateix regidor explicava els motius d'aquesta festa.
Aquesta festa és una festa per a la sensibilització i per, bueno, per donar un aspecte reivindicatiu festiu a aquesta problemàtica, on comptarem amb totes les entitats abandonades i algunes de noves. Doncs volem fer una gran festa, que participin també les escoles i que participin, doncs, tothom que es vulgui apuntar, doncs, aquest dia festiu, reivindicatiu per la neteja de la via pública en l'aspecte de les caques de gos i per sensibilitzar la gent que és necessari tindre un bon planet per elles i per tothom.
Per la seva banda, la regidora de Protecció Animal, Mònica Laborda, va apuntar que la campanya no pretén criminalitzar els propietaris de gossos i que aquesta va més enllà per a convertir-se en una campanya sobre la tinença responsable d'animals. Així va recordar les obligacions de tot propietari de gos.
En qualsevol cas, el conductor de l'animal està obligat a recollir i retirar els excrements tenim que netejar inclús la part de la via pública que hi està tancada. Hem de tenir en compte que el contacte de gossos i dels excrements és molt estret i conseqüentment la probabilitat de contagi d'enfermetats també és molt elevat.
La regidora també va apuntar que els amos de gossos i altres animals domèstics han de censar-los i posar-los un xip identificatiu. En aquest sentit, va anunciar una propera campanya per aconseguir aquests objectius. En el díptic informatiu que es repartirà per tot el municipi s'assenyala que els excrements al carrer dificulten la mobilitat, són un problema higiènic i poden transmetre malalties. Des de l'Ajuntament es calcula que els gossos censats a Ripollet generen 300 quilos d'excrements al dia, unes 110 tones l'any. Una quantitat que equival a cobrir tot el camp de futbol municipal amb una capa de 2 centímetres o omplir una quarta part de la piscina municipal. Des del consistori es recorda que recollir aquests excrements té un cost anual de més de 80.000 euros. El fet de no recollir-los a la via pública comporta una sanció de fins a 150 euros.
El Partit Popular de Ripollet presentarà en el pròxim ple una moció en la qual demanarà la dimissió de la primera tinent d'alcalde, Pilar Castillejo, per la seva doble condició de regidora municipal i diputada al Parlament de Catalunya, cosa que, a parer del PP, és contradictori per als interessos de Ripollet.
El portaveu municipal del PP, Víctor Dieguez, ho explicava així en roda de premsa.
El que nosaltres demanem és que, ateses aquestes circumstàncies, que és demanar que la primera tinent d'alcalde simplement dimiteixi dels seus càrrecs de govern. De tal manera que no passi per tercera vegada que en temes capdals, amb poc espai de temps i amb càrrecs de govern, tinguem una persona que perjudica Ripollet des de la Generalitat en la seva qualitat de diputada i, en canvi, a Ripollet vota el contrari quan té càrrecs de govern.
El Partit Popular recorda que el ple de Ripollet va aprovar recentment, al gener i al març, dues mocions per unanimitat. Per una banda, reclamar a la Generalitat el pagament del deute que manté amb la vila i, per l'altra, netejar la llera del riu Ripoll amb urgència per evitar danys amb possibles riuades. Els populars exposen que quan aquestes mocions arriben al Parlament de Catalunya, el grup de la CUP, força política en la qual milita Pilar Castillejo, hi vota en contra.
I continuem parlant del PP, però des d'un altre àmbit, perquè dilluns passat, 18 d'abril, al voltant de mig centenar de persones es van concentrar davant la seu del Partit Popular a Ripollet per protestar contra l'intent del govern espanyol en funcions de suspendre la llei 24/2015 contra la pobresa energètica. Els manifestants van ser convocats per la plataforma d'afectats per la hipoteca a tot l'àmbit de l'Estat espanyol.
La llei 24/2015 va ser aprovada el 19 de juliol pel Parlament i va ser fruit d'una iniciativa legislativa popular de la PA i altres organitzacions ciutadanes i humanitàries. La normativa va ser paralitzada pel Tribunal Constitucional després que el govern del Partit Popular presentés un recurs d'anticonstitucionalitat en considerar que la llei, que inclou el lloguer social obligatori, l'adhesió en pagament i el reallotjament immediat, atenta contra el concepte de propietat establert per la Constitució i el Codi Civil. Des de l'Ajuntament de Ripollet es va emetre dimarts un comunicat on reitera el seu compromís amb aquesta llei. En el comunicat, el govern local també recorda que estan negociant amb entitats bancàries i empreses subministradores d'energia per implementar aquesta llei i apunta que no dubtaran a aplicar sancions en cas d'incompliment.
El Patronat Municipal d'Ocupació ha iniciat aquest mes uns cursos de formació ocupacional de curta durada, de forma que els participants poden introduir-se en el coneixement d'una ocupació o ampliar aspectes concrets per millorar les seves capacitats. Aquesta formació s'emmarca dins l'ampliació del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals amb el suport tècnic i econòmic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
El primer curs de preparació de conserves a la cuina ha tingut una participació de 15 alumnes i va finalitzar el 18 de març. Actualment, el Patronat d'Ocupació està duent a terme un curs de decoració en pintura i paper amb 8 alumnes, un curs de cosidora de vores i arranjaments de roba amb 9 alumnes i un curs de catering amb 15 alumnes. Les properes accions formatives que es posaran en marxa durant el primer trimestre són manicura d'ungles, serveis express de 60 hores de durada, alemany per atenció al públic de 200 hores i rentat i mercat de cabell amb servei a domicili de 90 hores.
L'Institut Lluís Companys impartirà el curs vinent un nou cicle de grau superior. Es tracta del cicle d'integració social, el qual pertany a la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat. El cicle té una durada de 2.000 hores, repartides en dos cursos acadèmics i consta de 14 mòduls professionals. Un d'aquests mòduls correspon a les pràctiques de formació en centres de treball.
Una vegada finalitzats els estudis, s'obté la titulació de tècnic superior en integració social, el qual permet dur a terme competències com programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d'integració social en àmbits professionals com ara administracions públiques o entitats privades, com ara centres de serveis socials o residències destinades a l'atenció de diferents col·lectius, entre altres. Amb aquest cicle formatiu que s'impartirà en horari de tarda, ja són tres els cicles formatius de la família de serveis socioculturals i a la comunitat que imparteix el Lluís Companys. Els altres són el d'atenció a les persones en situació de dependència i el d'educació infantil. Per altra banda, les portes obertes del centre es realitzaran l'11 de maig a les 6 de la tarda.
I seguim amb temes d'educació perquè un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds de preinscripció infantil, primària i secundària, és el torn que les llars d'infants municipals també ofereixin els seus serveis a les famílies que volen incorporar els seus fills al sistema educatiu. El Centre Cultural acollirà dilluns 25 d'abril una xerrada informativa per esvair els dubtes de les famílies. La sessió tindrà lloc a les 6 de la tarda.
Les dues llars infantils públiques, la Rodeta del Molí i la Verema, van realitzar la jornada de portes obertes dilluns i dimarts passat, respectivament. El termini per presentar les sol·licituds de preinscripció a les escoles Bressol serà del 2 al 13 de maig. El formulari s'haurà d'entregar dins del termini a l'escola Bressol que s'esculli com a primera opció. Per altra banda, recordem que continua oberta fins al 29 d'abril la convocatòria de la Regidoria de Serveis Socials per la sol·licitud de beques escolars de menjador i material escolar. Les beques atorgades amb fons del Consell Comarcal són gestionades a través del Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ripollet. Per tal de facilitar la tramitació, es recomana concertar cita prèvia per internet a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
La Regidoria de Medi Ambient i diverses entitats del municipi organitzaran del 2 al 15 de maig les jornades ecològiques del Ripollet Cultiva't. Aquest any, per primer cop, se celebrarà també la Festa en Verd, un esdeveniment que servirà per promoure els hàbits saludables i la responsabilitat en els conreus respectuosos amb el medi ambient, entre altres aspectes. Per explicar-nos més coses d'aquesta festa, parlem amb el regidor de Medi Ambient, Ramiro Moldes. Bon dia.
Hola, bon dia.
La Festa en Verd tindrà lloc el 8 de maig, de 10 del matí a les 5 de la tarda, al Parc del Riu Ripoll, i està organitzada per l'Ajuntament de Ripollet, la Casa Natura i la Carxofa Rebel. Qui trobarem en aquesta festa?
En aquesta festa, com molt bé dius, és una activitat per conscienciació i perquè la gent sàpiga com a Ripollet s'està treballant. Hi ha entitats que estan treballant, el propi Ajuntament, dintre de cultius ecològics i de diversos temes relacionats amb la... amb el menjar sostenible, com si diguéssim. Llavors, aquest dia tindrem com 20 activitats dintre de l'espai que s'habilitarà, que estan des de totes les entitats, cadascuna fa unes activitats doncs, concretes dintre d'aquesta temàtica.
I què són? Són tallers?
Sí, hi haurà tallers. Des de Mamicria faran tallers amb nens... Des de la Carxofa Rebel també faran unes altres activitats relacionades amb el cultiu ecològic. Des de la regidoria també farem unes altres activitats com a Casa Natura, que faran un hotel d'insectes i bé, moltes activitats per tot el públic.
Podríem dir que la Festa en Verd és el plat fort d'aquest any del Ripollet Cultiva't, però aquestes activitats començaran abans, no? Tinc entès que abans es farà un taller de pintures vegetals.
Sí, un taller de pintura vegetals a casa de la gent gran. Ho farà Àngels, que pertany a la cooperativa Jardinet, i bé, ja començarem a obrir boca dintre de la setmana amb activitats per començar a fer el rodatge dintre de...
Aquest taller de pintures vegetals es fa el 3 i 4 de maig?
Sí, crec que sí. Si no, ara no tinc la llista, però si no m'equivoco crec que són aquests dos
dies. De 10 del matí a 12 del migdia. Sí, està obert a tothom?
Sí, sí. I a tothom que vulgui participar.
Cal inscripció prèvia o no ho sabem?
Crec que no cal, crec que no fa falta, no
cal necessari. Assistir allà, qui estigui interessat, i sí, ja podrà participar. Exacte. En el taller. També hi ha prevista en aquest Ripollet Cultiva't que l'11 de maig hi hagi una xerrada al Centre Cultural sobre sobirania alimentària. En què consisteix la sobirania alimentària? Què significa?
Bé, la sobirania alimentària engloba diversos aspectes, com poden ser els productes de proximitat, que siguin productes respectuosos amb el terra, productes ecològics i productes que no tinguin tinguin un agravi, com pot ser doncs que es transportin des d'un espai llunyà o que es faci en cultiu que no s'utilitzi cap element agressiu cap a la planta que al final s'acaben menjant.
Que no contamini, vaja. Bàsicament.
Exacte.
No. L'activitat començarà a 7:45 del vespre i anirà a càrrec de Gustavo Duc. Finalment, el 14 de maig, hi haurà una visita a l'Horta Social. Una horta social que el mes que ve es posen a disposició una vintena de places més. No sé si ens pot explicar una mica més en què consistiran aquestes places de l'horta social.
Bé, no són exactament... En tot l'espai hi ha dos hortes diferenciades. Una és l'horta social, que és el projecte que porta entre serveis socials i jardinet, que és l'horta que està basada en sistemes ecològics i que, bueno, és un espai novedós dintre de la població i dintre del sistema de tractament de la vegetació que es planta allà. I després l'altra són els horts individuals, que està una mica més a dalt, que aquests són els que sortiran al concurs en breu.
D'acord, és a dir, aquesta vintena de places corresponen a aquests horts individuals. Exacte. Que el mes que ve passaran pel ple, seran aprovats,
sí,
o haurien de ser aprovats
pel ple. Exacte, i si s'aprova, doncs seran unes places doncs per una gent específica, que seran jubilats o gent que tingui unes situacions específiques, que està plet de condicions. Uh-huh. I que esperem que en breu, doncs, aquestes hortes que estaven buides ja les traiem a concurs, que és una demanda que volien treure un moment abans, però no ha sigut possible, però ara per fi ja poden sortir.
Hi ha molta demanda d'aquestes places, d'aquesta de tenir un hortet?
Sí, ja coneixem tots la forma irregular que hi ha dintre de l'horta de Ripollet, que és tota l'horta que està a la llera del riu, que és en una situació irregular, i bé, nosaltres mica en mica anem buscant espais i anem buscant possibilitats perquè tothom que vulgui tindre una horta, perquè creiem en tots els valors que s'agafen des del treball de la terra, puguin accedir. I de moment comencem amb aquestes 20 places, però aquí no ens aturarem. Intentarem buscar més valor en aquest espai i més endavant buscar un altre espai més gran perquè es pugui adherir més gent.
Perfecte. A banda del Ripollet Cultiva't, el mes que ve, des de la Casa Natura, s'iniciarà unes activitats de dinamització dels parcs de Ripollet sota el lema Explora el teu parc. Ens expliques en què consistirà aquesta dinamització?
Sí, serà una sèrie d'activitats dintre dels parcs municipals, bueno, el parc que hi ha a la població, per gent jove i infants, que després de les escoles tinguin una activitat nova, doncs, per disfrutar-la. Es faran diversos tallers, diverses gincanes dintre d'aquests parcs, doncs, per poder gaudir amb la família.
Serà una activitat per donar a conèixer, diguéssim, els parcs de Ripollet amb
sí,
aquest tipus de població.
Una de les coses que volem tractar és el coneixement dels parcs i dels espais naturals que tenim a la població.
Recordem que, o apuntem, que aquesta activitat, aquest Explora el teu parc, es farà els dimarts i els dijous de maig.
Sí.
De 5 a 7 de la tarda.
Exacte.
I sí, començarà el dia 3 amb el Parc dels Mestres, el dia 5 al Parc del Riu Ripoll, el dia 10 al Parc del 1er de maig, el 12 de maig al Parc d'Oriol Martorell, el 17 de maig al Parc de Rizal, el 19 de maig al Parc de la Solidaritat, el 24 de maig al Parc de Dolores i Barruri i el dia 26 al Parc de Maria Regordosa.
Molt bé, perfecte, doncs...
Hem fet aquest apunt de... perquè no ho sabia. Ja per acabar, regidor, eren, és aquest explorar el teu parc, és una activitat que era necessària per donar a conèixer els parcs? Hi ha parcs que no es coneixen de Ripollet o potser que necessiten una reorientació del seu ús?
Bé, doncs en principi creiem que sí, que es coneixen, però potser donar-li el valor que es necessita, no? Com a espai d'encontre de persones, com a espai doncs, per saber el que ens podem trobar, com són el tipus d'arbres, com són el tipus de vegetació que es pot trobar aquest espai, i doncs donar-li més ús i més revalorar totes aquestes zones que tenim al poble, que és una cosa doncs, també buscar una activitat doncs, per als nois i noies que surten de les escoles a les tardes i poden doncs, jugar en aquests espais. També és interessant.
Perfecte. Doncs, regidor Ramiro Moldes, moltes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé el mes de maig amb totes aquestes activitats que té previstes. Moltes gràcies.
Que ho agraïm entre tots i totes.
Gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Entrem en el bloc més lúdic i cultural de l'Info, perquè recordem que avui divendres 22 d'abril acaba el termini per presentar candidatures per al concurs de cartells de la Festa Major 2016. Els originals s'han de lliurar al Registre General del Patronat Municipal de Cultura, que està situat a la Rambla de Sant Jordi, números 2-4, en horari d'oficines. La comissió de la Festa Major i el guanyador del concurs de l'any passat seleccionaran 3 propostes de totes les presentades.
Les obres seleccionades es mostraran a la web municipal ripollet.cat perquè siguin votades i romandran del 2 al 13 de maig. Recordem que el butlletí municipal i la revista Ripollet oferiran unes butlletes per votar a una urna que estarà al Centre Cultural durant aquestes dates. També es podran veure al vestíbul del Centre Cultural. El veredicte es farà públic el 17 de maig al Centre Cultural i el premi únic serà de 600 euros.
I el brollador del Parc dels Pinetons acollirà diumenge 24 d'abril una nova sessió de la Jocateca Ambiental. Aquest cop els participants aprendran a decorar un llibre amb la tècnica de l'scrapbooking.
L'scrapbooking és una tècnica de manualitats per personalitzar àlbums de fotos, llibres, diaris personals o llibretes, entre altres. En aquest cas, els assistents a la Jocateca Ambiental decoraran un llibre aprofitant el dia de Sant Jordi. L'activitat començarà a 11:45 del matí i no cal inscripció prèvia.
El Centre d'Esplai L'Estel celebra aquest vespre a partir de les 11 de la nit la segona sessió del cicle de concerts Nits d'Acústic.
Els concerts que tindran lloc al Cafetí aniran a càrrec del duet format per Gala i Salgado i pel cantautor Sergi Estrella. La nit finalitzarà amb una jam session per part dels assistents.
I continuem amb actes relacionats amb Sant Jordi, perquè el Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata acull avui i diumenge dues activitats relacionades amb la llegenda del cavaller i el drac.
Avui divendres a l'equipament se celebrarà una xerrada sobre els orígens històrics de la llegenda de Sant Jordi. Serà a partir de 6:45 de la tarda. I diumenge, 24 d'abril, s'hi celebrarà un nou taller del Juga amb la Història. L'activitat començarà a les 12 del migdia i els assistents aprendran que la lluita entre el bé i el mal, que s'explica a la llegenda de Sant Jordi, es pot trobar en relats de totes les civilitzacions, tot prenent diferents formes.
El 91.3 Info.
Ja som a les portes del cap de setmana i malgrat que el dia de Sant Jordi s'emporta l'indiscutible protagonisme cultural, a l'Info els volem ampliar les activitats a les que poden assistir en els propers dies. I comencem amb òpera.
Doncs sí, perquè l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell ha programat per dimarts vinent, 26 d'abril, la projecció de l'òpera Rigoletto des de l'Òpera Nacional de París. L'activitat, que començarà a 7:45 del vespre al Teatre Auditori, té un preu de 10 euros per als socis i de 15 euros per al públic en general.
I el mateix dimarts, els amants de la lectura del teatre tenen una cita a la Biblioteca Municipal, perquè els Amics del Teatre han organitzat una tertúlia sobre l'obra Victòria, de Pau Miró. L'activitat, que començarà a 6:45 de la tarda, serà moderada per Mònica López i Jordi Rodríguez.
Dimecres 27 d'abril, els alumnes del taller de poesia de l'Associació Cultural Jaume Tosset organitzaran un recital de poesia. Serà al Teatre Auditori del Mercat Vell a partir de 6:45 de la tarda.
I recordem també que demà dissabte hi haurà Encants dels Aturats a la plaça de Pere IV i que l'Ajuntament s'hi serà la bandera d'Aragó amb motiu del Dia de San Jorge, un acte organitzat pel Centro Aragonès. A més, diumenge hi haurà ball per a la gent gran i, al Casal d'Avis. Recordem dos actes també imprescindibles programats dins l'any Lorca. Per una banda, la conversa entre Valentín Roma i García Andújar sobre el poeta granadí, que hem parlat abans amb el regidor de participació David Fontanals, i la conferència sobre l'autor, sobre Lorca, que tindrà lloc dimarts al Centre Cultural.
L'acte de demà dissabte tindrà lloc al Centre Cultural, Centre Parroquial, a partir de les 7 de la tarda, i consistirà en una conversa sobre les relacions de Lorca amb la cultura popular com a projecte modern. L'acte serà protagonitzat pel ripolletenc Valentín Roma, comissari d'una exposició homònima que es pot veure al Centre Cultural, i Daniel García Andújar, artista visual i teòric de l'art. El segon acte, que tindrà lloc dimarts vinent, 26 d'abril, al Centre Cultural a partir de les 6 de la tarda, consistirà en una conferència sobre l'obra de Lorca, que anirà a càrrec de la professora de literatura de la Universitat de Barcelona, Marisa Sotelo. Aquest acte està organitzat per l'aula d'extensió universitària de la gent gran.
El 91.3 Info.
Ara arriba la secció esportiva de l'Info, on mirem quins són els partits previstos i les notícies més importants amb el nostre company, el Marc Mata. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Ernest.
Comencem parlant de les notícies més importants de la setmana. Lucila Pasqua ha visitat aquesta setmana Ripollet.
Així és, ahir dijous a la tarda, Lucila Pasqua va visitar l'escola on va començar a jugar a bàsquet, l'escola Bàsquet Sant Gabriel. Pasqua, que actualment milita al club Manfilter de Saragossa i que forma part de l'equip femení de la selecció espanyola de bàsquet, on ara mateix s'està preparant en el preolímpic dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, va venir al nostre municipi per explicar a les nenes de l'escola la seva trajectòria, també per donar suport al bàsquet femení i per contestar les preguntes i dubtes que tenien les nenes. Aquesta casa, Ripollet Ràdio, va poder parlar amb la ripolletenca Lucila Pasqua, i una de les coses que ens va explicar va ser com va començar la seva passió del bàsquet.
Pues mira, de una manera muy tonta, siempre he sido muy alta, le he sacado una cabeza a todo el mundo, y entonces mi profesora de gimnasia del colegio, del Excursell, me dijo, mira, había fútbol o básquet, entonces, ¿por qué no te apuntas a básquet y pruebas algún deporte? ¿Qué tal? Que eres muy alta, incluso me dijo atletismo, y nada, y entonces empezó así como un poco anecdótico de, bueno, pues voy a probar el básquet porque soy alta, y así empezó todo.
L'entrevista sencera es podrà escoltar dilluns a partir de les 7 a Infosport.
L'equip espanyol de gimnàstica no aconsegueix es queda fora dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro.
El ripolletenc Rubén López va participar el passat cap de setmana en el preolímpic a Rio de Janeiro amb la resta de l'equip espanyol. L'objectiu de l'equip era quedar entre les 4 primeres de les 8 seleccions participants, però els espanyols només van aconseguir quedar 600 i, per tant, queden fora dels Jocs. Tot i així, els espanyols són el segon país reserva. Malgrat la no classificació de l'equip, la gimnàstica espanyola masculina té garantida la participació a la competició individual dels Jocs de Raï de Zapata.
Una última notícia a destacar, el sèniors femení del Club Bàsquet Ripollet ha aconseguit l'ascens a segona catalana.
El primer equip femení del Club Bàsquet Femení va guanyar dissabte passat al Viladecavalls per 39-53, una victòria que era necessària per les ripolletenques per aconseguir el seu objectiu, passar de tercera catalana a segona. Les blaves han tancat la lliga en primera posició amb 42 punts, amb 20 partits guanyats i només 2 partits perduts.
Ara sí, passem als partits previstos per aquest cap de setmana.
Comencem amb el Camp Mas, que jugarà demà a les 8 a l'Industrial contra el Cerdanyola. Diumenge a les 12 el Ripollet jugarà en el Municipal contra el Caldes, i a les 12 també tindrem el Pajaril, que jugarà al camp del Candeu, i l'Escuela, que jugarà al camp del Montcada. Quan el futbol sala, el Ripollet masculí jugarà diumenge a 6:15 a les pistes de l'Esplugues, i pel que fa al femení jugarà diumenge a les 6 a casa contra l'Escola Pia. Del bàsquet destaquem el Ripollet masculí, que jugarà dissabte a 1:15 a les pistes del Vilatorrada, i del tenis taula destaquem dos partits es celebraran aquest cap de setmana al gimnàs de l'Institut Can Mas. Demà a les 4 jugaran els primers de cada grup i els dos guanyadors pujaran a la divisió d'honor femenina. L'autoescola Tachepol Ripollet li pot tocar al Ribas de Madrid o al UJC de Jaén, i que sabrà aquest vespre quan es faci el sorteig. En cas que l'entitat ripollatenca perdés, tornaria a jugar diumenge a les 11 del matí. Per últim, destaquem l'handbol Ripollet, que jugarà diumenge a les 12 a casa contra les franqueses. Acabem recordant, Ernest, que dilluns ningú es pot perdre el programa InfoSport, perquè a partir de les 7 els portarem tot el repàs de l'actualitat esportiva del cap de setmana a la nostra vila, i també escoltarem l'entrevista sencera que li hem fet a la Lucila Pasqua.
Perfecte, gràcies, Marc. Doncs no es prendrem l'InfoSport de dilluns. Bon cap de setmana i que gaudeixis de Sant Jordi.
Igualment, moltes gràcies.
Esteu escoltant Info.
I acabarem l'info d'aquesta setmana, com no podia ser d'una altra manera, amb els protagonistes del Sant Jordi, els llibres. I parlem de llibres locals, de les lectures que o bé ja s'han presentat o es presentaran demà. Recordem que el 2 d'abril es va presentar a la llibreria Upali Un mar de semilles, un volum il·lustrat d'Alba, la pintora de somnis, i dissabte passat, 16 d'abril, el Bistrot Bessona es va acollir la presentació del nou llibre del col·lectiu Arc, titulat Isi. Precisament amb membres d'aquest col·lectiu parlarem avui, concretament amb Pilar Padial i Víctor Chávez. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Per què el títol d'Isi?
Jo?
Sí, qualsevol dels dos.
Isi en realitat és una porta oberta. Els sis relats són independents però estan connectats i volen dir més o menys que mai no hi ha una història escrita per cadascú, sinó que a mesura que decidim anem triant la nostra història, i també poden passar coses impensades per bé o per malament.
Sí, penso que per primera vegada volíem intentar fer relats oberts, nosaltres sempre estic, jo com a mínim, fer relats tancats. Volíem explorar aquesta possibilitat, el món de les possibilitats d'intentar enllaçar, de tirar cap a un cantó, d'obrir-se possibilitats i de, sobretot, com deia la Pili l'altre dia, de fer reflexionar el lector. Jo no sé si ho hem aconseguit o no, però...
Perquè sempre hi ha, a la vida sempre hi ha camins que pots triar, no? Sempre... Pot ser un o altre.
I mai no saps com acabaran.
Sempre preguntes què hagués passat si hagués triat l'altre camí.
I el que és bastant absurd és preguntar-s'ho massa. Un cop s'ha triat i has de tirar endavant. El que has de conservar, diguem, és la teva integritat, perquè el que no pots preveure és el que passarà realment. Però si pots preveure la teva actitud o la teva manera de ser a la vida, això sí, ho pots preveure.
Els autors, a banda de vosaltres dos, també són Pilar Torregrossa, Amàlia Díaz, Sílvia Pasqua i Montse Pujol, que abans éreu l'Arc de Sant Martí, ara es diu Arc. Per què el canvi d'aquest nom?
Bueno, principalment perquè era un nom massa infantil, és el que dèiem. La Pilar l'altre dia explicava que és un nom, sembla que siguem un grup d'escriptura de contes. No, la gent no ens prenia en sèrio. Ho semblaven també una classe de estaven les girafes, els dofins i després l'Arc de Sant Martí. Parece de broma.
Sí, va començar el nom perquè els components eren ben diferents, tots, però fèiem un conjunt molt bo i superior a la suma, no? Allò com l'Arc de Sant Martí, en realitat. El que passa és que després es vam adonar que... semblava, o sigui, donava confusions això, perquè semblava un grup de contes per nens, no?
Molt bé. Aquest és el cinquè llibre que presenteu conjuntament.
Sí.
Com feu per triar el tema en comú? Perquè sempre hi ha un fil conductor, no?, de tots els relats en aquests llibres. Com ho feu per triar-ho? Sí. Hi ha algú que ho proposa? Surt en conjunt?
Bombardeig d'idees.
Sí. Sí, tenim la gran sort que normalment hi ha algú en algun moment, al setembre, que comencem a reunir-nos sempre en setembre, hi ha algú que té una idea, arriba amb les piles carregades i comença a dir, he tingut una idea, en aquest cas penso que va ser la Montse, no, l'última?
Sí, no recordo bé, però nosaltres en realitat tenim entre nosaltres una relació molt bona. I realment s'acompleix això que diuen les empreses, no? Que l'equip és més que la suma dels components, perquè quan estem junts som supercreatius. Llavors, doncs, sense saber-ho, empràvem les tècniques d'empresa, no?, de creativitat, doncs això, pensament lateral, bombardeig d'idees, a veure què passa, tal, i llavors es pesca una de les que surten, i si veiem que és factible, la fem, sinó de vegades canviem.
I un cop teniu la idea, un cop teniu aquest fil conductor de tots els relats, poseu alguna mena de restriccions o cadascú té la llibertat de crear el relat que vol basant-se en aquella idea?
No posem mai restriccions, en tot cas continuem amb el bombardeig, perquè per exemple jo me'n recordo que amb Reset vam tenir la idea, en Quimet també va ajudar, de tenir la idea d'unir els relats amb un succés en comú, és a dir, que passés alguna cosa que unís tots els relats, i en aquest és més la temàtica, no un succés, és a dir, i si tingués el protagonista aquesta possibilitat, o i si tingués, però no passa res, ho vam plantejar, la veritat, però vam arribar a un punt que...
A mesura que anem escrivint els relats, ens reunim i ens comentem mútuament per fer un ajut creatiu a cadascú, per veure com encaminar-lo i tal, i llavors doncs, bé, anem mirant les possibles sortides com per fer-nos presents els uns al relat dels altres. Això va sortint també a mesura que creem, no? Però de vegades canviem tot el plan a la meitat, si veiem que el podem fer millor, i això és una cosa que fa mandra, però sempre és millor millorar, o sigui, fer una cosa amb més qualitat.
Uh-huh. Vosaltres us considereu escriptors amateurs? Aficionats? Sí? No?
Jo sí. Jo m'ho prenc com a hobby i de moment tiro. A veure, sí que és veritat que a tots els escriptors en general ens agradaria algun dia, no? Tenim aquesta il·lusió. Algun dia m'agradaria pues, escriure el meu propi llibre, la meva pròpia novel·la. Sí, jo confieso.
Sí. De fet, de moment sí, és una afecció, però a veure, hi ha dues professionals de les lletres entre nosaltres, hi ha dues filòlogues. Alguns ens hem guanyat la vida escrivint, tot i que fos escrits tècnics o el que sigui. Jo estic estudiant també traducció i llengua i literatura catalana, o sigui que d'alguna manera tenim un recolzament professional, uh-huh. Encara que no ens guanyem la vida amb això.
No, ho preguntava perquè en dies com el de demà, el dia de Sant Jordi, on tothom surt al carrer, els escriptors, noteu vosaltres que sou amateurs, aficionats, que no viviu de la literatura, per dir-ho d'aquesta manera, sí. Sentiu alguna mena de greuge quan sortiu al carrer un dia a Sant Jordi a signar llibres amb altres escriptors consagrats mediàtics? Noteu aquest greuge que no us tracten al públic, o potser us tracten amb indiferència, o no? Noteu que la gent que us coneix, que ha llegit les vostres coses...
Tenim un punt a favor, i és que com publiquem llibres any rere any, ja la gent ens coneix. Sempre estem a la carpa...
Llibres esperen.
Exacte.
Ja. El públic jo crec que ens recull meravellosament.
Sí.
Quant a les possibilitats materials, llocs per fer les presentacions i aquestes coses, doncs a vegades sí, estem a segona fila, és normal, també, perquè els professionals és normal que estiguin al davant, però quan al públic no, en absolut, al contrari.
I a l'hora de buscar editor, un editor que us pugui editar això que deies tu, Víctor, de tothom vol tenir la seva novel·la, és evident que hi ha molta gent que té una novel·la al calaix, però perquè no troba un editor, algú que li pugui recolzar, que li pugui editar, vosaltres us heu trobat en alguna dificultat així com a escriptors?
És que de moment nosaltres hem publicat, ho hem fet tot nosaltres, és a dir...
Autoedició.
Sí, autoedició, i a l'hora d'impremta doncs, fins ara fèiem amb mi publicacions, que aquest any, bueno, ja ha tancat, hem buscat una altra impremta. En aquest sentit, ens ho fem nosaltres.
Sí, cadascú aporta els seus coneixements. Hi ha qui maqueta, hi ha qui corregeix, depèn dels coneixements.
Uh-huh. L'autoedició, sobretot amb el tema digital, va de fàbula, no?, pels escriptors.
Sí, sí.
Molt bé. Recordem altres presentacions que hi haurà demà. N'hi haurà dues al Centre Cultural. A 2:15 del matí, Susana Buixó presentarà la seva obra El gos pelut i El gos pelat. I a 5:45 de la tarda, Rita Gort presentarà la seva novel·la El mar cuando te abraza. I, per altra banda, a l'estand del Racó de Lletres Locals, que aquest any compleix 10 anys, es podrà trobar el llibre de receptes de cuina d'Àngels Puntes titulat La cuina del Martinet, dels fogons a l'esperit, que ha estat il·lustrat per alumnes del centre del Martinet. Pilar, Víctor, gràcies per venir a l'Info. Esperem que demà sigui un bon dia per vosaltres, que signeu molts llibres, que en vegueu molts llibres, i bé, que vagi molt bé, i ja us esperarem l'any que ve també amb el nou volum. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Esteu escoltant Info.
I arribem al darrer minut de notícies i entrevistes de l'Info d'avui, divendres 22 d'abril de 2016, un programa que els hem ofert Jordi Puy, Remei Herrera, Jordi Sobranyes, Marc Magda i qui us parla, Ernest Prunera. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 de la tarda i diumenge a la 1 del migdia. A més, també poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Gràcies per la seva atenció, que passin un bon Sant Jordi i fins al proper divendres.